Liga de Champions. Amb Jaume Ramon.
Ja hem parlat d'aquest Barça Olympiacos aquest dimecres al Camp Nou, partit de la Lliga de Campions, que torna aquesta setmana després de l'aturada de seleccions. Jaume, què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui parlarem d'uns quants partits, hi ha molt bons partits
molt
aquesta
bons,
jornada.
Bona jornada.
De fet, a la Champions sempre hi ha bons partits, si més en aquesta primera fase, que hi ha tants equips i tants rivals, amb alguns grups molt interessants. Comencem l'aperitiu.
L'aperitiu.
Avui parlant d'un partit que reviurà una final de fa molts i molts anys, de l'any 68, que és mítica pels seguidors del United, perquè va ser la primera Copa d'Europa que van guanyar, l'any 68, contra el Benfica.
Correcte.
Repeteix un United-Benfica.
Correcte, repeteix aquest partit. Jugaran dimecres, el United és líder de grup.
A Lisboa jugaran,
Sí, 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 el primer partit a Lisboa. Recordem que aquesta jornada és aquella que ara juguen primer un camp i després juguen a l'altre. El United és líder amb 6 punts de 6, i atenció perquè pot sentenciar un Benfica que ha perdut els dos primers partits contra el Basilea i el CSKA de Moscou, i pot quedar eliminat si perdés aquests dos partits contra el Manchester United. Però a banda de tot això, com deia, serà la revisió d'aquesta final de la Copa d'Europa del 1968. Aquella final la va guanyar el United per 4-1 a la pròrroga, el marcador pot ser una mica enganyós, i va ser la primera vegada que un equip anglès jugava una final de la Copa d'Europa, i de fet la va guanyar el Manchester United. Es va enfrontar contra un Benfica que ja havia guanyat dues Copes d'Europa, estem parlant d'aquell Benfica...
El que havia guanyat el Barça a la final de Berna,
correcte,
no?
Correcte.
Eusebio
amb gran jugador.
Estandard.
Era un dels equips dominadors d'Europa en aquella època, i es van enfrontar a la final de Wembley del 68 contra el Manchester de Bobby Charlton i George Best, i diem que és una final molt especial, sobretot pel Manchester United, perquè es complien just aquella temporada 10 anys d'aquell fatídic accident d'avió que molts recordareu que van patir després de jugar un partit de Copa d'Europa i on es van morir molts jugadors de l'equip. Concretament, allò va ser el 6 de febrer del 1958. El Manchester United venia de classificar-se per a les semifinals de la Copa d'Europa després de eliminar l'Estrella Roja, van volar de Belgrat a Munic, allà havien de fer una aturada tècnica per l'avió, hi havia una forta tempesta, no eren les millors condicions, però el capità de l'avió va decidir volar malgrat el mal temps, hi havia aiguaneu a la pista, i en el tercer intent l'avió no va fer bé l'enlairament, es va enlairar una mica i després va xocar contra una casa que hi havia just al costat de l'aeroport. L'avió es va encendre, 23 persones van morir, 8 futbolistes, 2 membres del cos tècnic, un membre de la junta directiva, 8 periodistes també, 3 membres de la tripulació i un aficionat van perdre la vida en aquell fatídic accident, i 21 persones per contra van poder sobreviure, entre les quals hi havia Bobby Charlton i 8 futbolistes més del Manchester United. I de fet ha explicat Bobby Charlton que abans d'enlairar-se, els jugadors més veterans van decidir canviar-se el seient perquè volien dormir a darrere i estar més tranquils. Ell ho va acceptar perquè era un rookie en aquella època i diu que aquell canvi doncs li va salvar la vida. A la BBC li van fer un reportatge molt especial, molt interessant, on Charlton es tornava a emocionar i plorava durant l'entrevista. Escoltem un fragment perquè la veritat és que se't posa la pell de gallina.
I thought about it a lot. And my own personal friends were dead.
It changed your life.
Well, it did. I mean, but there again, I was lucky. I was just lucky. I happened to sit in the right place.
No l'hem volgut doblar perquè sentíssiu la veu emocionada, trencada de Bobby Charlton, que explicava, diu, hi penso moltes vegades, amics meus personals van morir en aquell accident, el periodista li pregunta si li va canviar la vida, ell diu que sí, tots morts, al final tot va ser sort, només sort, i està, doncs, el seient correcte.
Sí, és una de les tragèdies més grans que s'han viscut al món del futbol, però el Manchester United va fer tot el possible per refer-se i ho va aconseguir. Aquell mateix any, amb un equip ple de juvenils, perquè la majoria de jugadors estaven ferits, no podien competir, van arribar fins a la final de la Copa Anglesa. La temporada següent, la UEFA fins i tot va voler invitar el club perquè hi participés, però la Lliga Anglesa, ja saps que són molt estrictes a Anglaterra, els va dir que no podien participar perquè no s'havien classificat correctament i no van poder competir. Alguns jugadors van continuar, per exemple, Bobby Charlton va ser el gran estàndard d'aquell Manchester United dels anys posteriors, el porter Harry Gregg, que també va ser un dels jugadors que va poder salvar vides a l'avió, traient-lo ràpidament abans de que hi hagués l'incendi, i també també va seguir l'entrenador Matt Busby, que va estar moltes setmanes a l'hospital amb moltes ferides, però va ser fort, es va recuperar i, de fet, abans que hi hagués l'accident, aquell equip era conegut com els Busby Babes, és a dir, els nois d'en Busby, perquè era un equip molt jove, amb molt de talent, però tots eren amb cara de bons nens, però tenia una mitjana d'edat, per exemple, de 22 anys, però després de l'accident, el dixol, demà m'ha de refer l'equip i va pujar tot un revolt com George Best. El mític George Best, que diguéssim que de bon nen en tenia poc, i a partir d'aquí és quan sorgeix el sobrenom del Red Devils.
Neix en aquell moment, el sobrenom del Red Devils.
I tot ve de la idea de l'entrenador de Matt Busby, que deia que l'equip necessitava un sobrenom que atemorís els rivals, perquè eren com un equip pacífic, entre cometes, un equip de bones cares, i s'inspiren en un equip de rugby dels anys 30, que ja els anomenaven els Red Devils, i a partir d'aquí neix tota la llegenda, els Diables Vermells, a l'escut hi posen aquell diable tan famós de Manchester United,
sí.
I a partir d'aquí...
passen dels Busby Babes, dels nois d'en Busby, a ser els Red Devils.
I això també canvia una mica el caràcter de l'equip i es converteixen encara en més competitiu. Aconsegueixen guanyar la Lliga Anglesa del 65 i del 67 i al 68 guanyen la Copa Europa després d'eliminar el Madrid a les semifinals, també era el Gran Madrid, el Benfica a la final per 4-1 i Bobby Charlton va fer el primer i l'últim gol d'aquella final, que va ser molt especial. Tu si recuperes les imatges, tothom plorant perquè tothom recordava la tragèdia de Múnich, es complien 10 anys i van poder dedicar-los a aquest gran homenatge. We're number one and we're the
team. El plat principal. We're the champions. We're gonna win. Sempre ens agrada el We Are the Champions centrar-nos, encara que sigui des d'un altre angle, des d'un altre punt de vista, en el plat principal, en el gran partit de la jornada. Jo crec, o estem d'acord, Jaume, ens sembla que el partit més interessant d'aquesta jornada de la Champions serà el Manchester City-Nàpols, que jugarà dimarts,
correcte. Tres quarts de nou a Manchester. Dubtava entre aquest partit o el del Madrid-Tottenham, que també jugarà en el Santiago Bernabéu.
És un altre bon partit, home, però City-Nàpols, sí.
Jo crec que...
Serien aquests dos, els dos partits.
Sí. A més, pels amants del futbol espectacle, del joc ofensiu, jo crec que és el partit que ningú es pot perdre. El City ha guanyat els dos partits mentre que el Nàpols va perdre contra el Shakhtar i va guanyar el Feyenoord. Necessitarà un bon resultat en la seva visita a Manchester, on l'equip de Guardiola estem veient que està començant a carburar amb un Gabriel Jesús que s'està començant també a perfilar com la gran estrella del City. Avui us volia parlar una mica dels orígens d'aquest futbolista brasiler de només 21 anys i que per molts està cridat a ser un dels millors davanters del futur, juntament segurament amb Kylian Mbappé. Mbappé i Gabriel Jesús ara mateix serien els dos grans referents, els dos grans talents que pinten molt bé de cara al futur. Actualment juga la segona temporada del City, recordem que va arribar al mercat d'hivern la temporada passada, però ja és un dels jugadors més estimats de l'afició Citizen, que li dediquen aquest càntic per excel·lència.
Jesús, sí. Diuen he's better than Rooney.
He's better than Rooney. És per picar una mica a l'aficionat del United. La veritat és que ara potser l'haurien d'actualitzar una mica,
sí,
aquest càntic.
Sí, perquè Rooney ja no hi és al
United. Sí. Ja és un dels ídols de l'Etihad Stadium, va camí de crack mundial i ara viu una vida de luxe que poc s'assembla, la veritat, a la dels seus inicis. I és que Gabriel Jesús va néixer en un barri molt humil de São Paulo, va començar jugant al carrer i el primer club on va anar va ser el Pequeninos do Meio Ambiente.
Pequeninos de Meio Ambiente?
Pequeninos de Meio Ambiente, que té una història peculiar.
Que seria peculiar. Els nens o els marrecs del
barri, d'aquella regió, i el més curiós de tot, perquè ara té una causa social aquest club, perquè jugaven al camp de futbol d'una presó militar. Era un camp de futbol on jugaven els presos, també els policies, i llavors perquè els joves d'aquella regió estiguessin protegits, perquè és un barri on hi ha molt perill i s'ha d'anar amb compte, doncs allà es diuen que és on poden estar més ben protegits, perquè hi ha ni alcohol, ni armes, ni hi ha tabac, i estan ben controlats perquè està tot rodejat de policia, però juguen al costat de presos, i això la veritat és que al primer moment t'espanta una mica. Allà va començar amb només 8 anyets, i expliquen als entrenadors d'aquella època que el primer dia va arribar amb xancles per jugar a futbol. Imagina't l'estat de pobresa que es viu en aquella regió, no tenia botes de futbol, li van haver de regalar als entrenadors de la seva butxaca, que també són molt humils perquè no cobren. Era un camp de sorra també, que això diu Gabriel Jesús que li ha anat molt bé després perquè al ser un terreny irregular, on hi havia gespa, hi havia trossos d'herba, això l'obliga a improvisar amb la pilota i el fa ser més hàbil i poder superar més ràpid els rivals amb la improvisació, amb gestos que no s'espere. De petit, el seu sobrenom era conegut com Gabriel Tetinha.
Tetinha.
Es veu que sempre deia que els partits serien teta, que jo, a Brasil, amb l'argot es diu que seria un partit fàcil.
Partit fàcil és un partit teta?
Allà al Brasil li diuen així.
Aquí diem, m'ho he passat teta.
M'ho he passat teta, és una expressió diferent. Jo també vaig pensar, i li va posar aquest nom també perquè es veu que era com molt capficat també, després de perdre els partits li costava una mica, però ell ho acceptava amb bon humor, i aquí li va venir el sobrenom. I d'aquella època també ve un dels hàndicaps, que per mi tenen molts jugadors brasilers, i això potser s'hauria de fer un estudi, i és que no són molt bons en el joc aeri els jugadors davanters brasilers. Jo recordo Ronaldo, per exemple, sí. Rebatant de cap.
Romario, per exemple, no li veies fer gols amb el cap.
Tampoc
no.
Amb el cap. I ella en una entrevista explicava els
ni
motius...
Rivaldo.
Ni Rivaldo. Explicava els motius de per què no destacava en aquest aspecte.
Medo no tengo no de cabecear. Mas eu tenho, acho que, um pouco de trauma. Eu acho que eu bati muita cabeça quando eu era pequeno, então, por causa disso, eu tenho um pouquinho de trauma.
Diu que té un trauma?
Té un trauma.
Que no li fa por rematar de cap, sí. Però que té un trauma, entès?
Que quan era petit es va obrir el cap, va tenir un accident, es va obrir el cap i li feia com... No por, però sí que trauma de rematar amb el cap, per si després li podia tornar a fer mal després d'aquell cop que va patir. I en aquella mateixa entrevista...
La ferida cicatritzat, eh?
Sí, això sí, està recuperat. En aquella mateixa entrevista, els periodistes li recordaven que Ronaldo també deia això, que era dolent amb el cap, però que en el seu cas era perquè li feia por rematar de cap, que tenia com pànic a rematar de cap, i bé, això passa amb alguns futbolistes brasilers. Després de passada per aquest club que dèiem abans, el Pequeninos do Meio Ambiente. Gabriel Jesus va militar per diversos clubs de barri, ja començava a despuntar i amb 15 anys el fitxa al Palmeiras. En la primera temporada del sub-17 marca 54 gols en 48 partits, va batre fins i tot el rècord que tenia Neymar de màxim golejador en categories inferiors del Brasil. El 2015 ja debuta amb el primer equip i el 2016 ja guanya la Lliga Brasilera i acaba com a màxim golejador del Palmeiras. I això va despertar l'interès dels grans clubs, el PSG, el Madrid i també el Barça es va interessar, recordeu, aquella època, no fa molt, es deia que podia venir, però la millor oferta va ser la del City, 32 milions d'euros, que ara veient el que ha passat aquest últim mercat d'estiu, la veritat és que no sembla una xifra molt astronòmica.
No, amb les xifres que s'estan movent, 32 milions d'euros per Gabriel Jesús, em sembla, ja sé que és un crim d'això, em sembla barat.
Fins i tot recordem que el Madrid va fitxar Vinícius Júnior, aquell jugador de 16 anys, per 45 milions d'euros, i encara no ha demostrat que tingui tant talent.
El Barça no es va decidir,
no es va
decidir.
Ara
és el City i triomfant.
Sí, el dia del seu debut amb el City contra el Tottenham, només va jugar 7 minuts i va generar dues oportunitats de gol i li van anul·lar un, va tenir un gran impacte, la temporada passada va marcar 7 gols en 10 partits, va tenir també una lesió, aquesta ha començat molt fort i apunta a ser un dels cracs d'aquesta Champions. Dimarts el veurem contra el Nàpols, bon partit.
Jo la Lliga Fantasy el tinc fitxat i m'està donant bons punts.
Ben fet.
La cirereta del pastís.
Va, rematem avui parlant d'un crac del Sevilla.
Correcte.
Que, atenció, està donant molt bones tardes i nits de futbol al seu equip, al Sevilla, amb molts gols. Però que va començar amb el futbol sala. Parlant de Ben Yedder.
Ben Yedder.
Crac del futbol sala.
Crac del futbol sala. Va arribar a jugar a futbol professional. Ara mateix és el segon màxim golejador d'aquesta Champions. Només el supera Harry Kane del Tottenham amb 5 gols. Ahir ja n'ha marcat 4. Els mateixos que Cristiano Ronaldo. Va fer un hat-trick, per exemple, contra el Maribor i també va marcar contra el Liverpool. Dimarts s'enfronta contra l'Spartak de Moscou. I és un Ben Yedder que també segueix aquesta tradició de grans davanters que ha tingut al Sevilla. Recordem, Canuté, Luis Fabiano, Carlos Vaca, Negredo, Gameiró també, que els han tret un gran rendiment després els han venut, tots amb els segells, com sempre, de Monchi, que va fitxar a Ben Yedder també del Toulouse per 9 milions d'euros, que és un jugador que tu el veus i no destaqui per tenir un gran físic, és un jugador baixet, 1,70 m, però és molt ràpid, es mou molt bé entre línies i sobretot té aquesta tècnica individual que a molta gent li recorda futbol sala, però el que potser molta gent no sap és que va començar sent jugador professional de futbol sala, va arribar a anar a la selecció absoluta de França quan tenia 19 anys i va arribar a marcar un gol, per exemple, contra Eslovàquia, i amb el seu equip va arribar fins a les semifinals de la Lliga Nacional Francesa, marcant 19 gols en 19 partits. La veritat és que se li donava molt bé. En un reportatge que li van fer a la televisió francesa, entrevistaven a un dels seus entrenadors del futbol sala i explicava les virtuts que tenia Ben Yedder.
On croit qu'il va tirer, on se lève tous, et après il refait ça, et on se lève tous, et à la fin il l'a mis de l'autre côté. C'est-à-dire que nous, il nous faisait danser, quoi.
Et pensaves que ajudaria per allà, diu, però feia una finta, sí, i tirava per aquí.
Aquesta qualitat que té, que amaga molt bé la pilota, finte molt bé, i és un dels recursos que més es fa fer servir al futbol sala i que li ha servit després per utilitzar-lo aquí a la Lliga Espanyola. En aquella època, Ben Yedder combinava el futbol sala amb el futbol professional, diguéssim, el futbol normal, jugava a la quarta divisió francesa, si creia una categoria amateur, i això va generar una mica de controvèrsia, perquè tenia dues llicències de jugador, perquè jugava els dos equips, però la Federació Francesa ho va acceptar. I la veritat és que ell explica que podia haver triomfat com a jugador de futbol sala, podia haver estat un dels millors segurament de França, però clar, què passava? Que allà havia de tenir una altra feina. Si volia dedicar només al futbol sala, clar, per tenir un sou, allà no guanyes prou bé la vida. I va provar el futbol i li va sortir bé la jugada. El va fitxar al Toulouse, va apostar per ell. Va arribar a ser convocat també amb les seleccions inferiors de França sub-21. Va arribar a disputar una Eurocopa sub-21, però ja té una petita taca a l'expedient, i és que va ser caçat en un club nocturn tres dies abans d'un partit d'un torneig, juntament amb altres jugadors, entre els quals hi havia Antoine Griezmann.
També sí, havia... la història de Griezmann la coneixia, no sabia que també Ben Yedder també hi estava implicat.
I també hi havia Ben Yedder en aquesta sortida, que els va comportar una sanció. Després no l'han convocat més amb l'absoluta, i de fet ell té opcions de jugar al Mundial amb la selecció de Tunísia, perquè els seus pares tenen els orígens d'allà. Des de la Federació de Tunísia han insistit moltes vegades perquè hi vagi. Estan molt a prop de classificar-se per al Mundial, necessiten guanyar l'últim partit, però Ben Yedder diu que el seu somni és jugar amb la selecció de França, que no vol renunciar encara.
Per tant,
ella
espera França, eh?
Ella espera França, però tindria temps, si volgués, abans de la convocatòria del pròxim estiu, d'entrar per Tunísia, i allà estarien encantadíssims. I ell, clar, té 27 anys ara. Tornar a esperar França amb 27 anys, si ja no vas amb aquest Mundial, la veritat és que ho té molt complicat també amb els grans avantatges que té França, amb Mbappé, Griezmann i tots els extrems. La veritat és que ho té complicat, però té aquesta oportunitat via Tunísia. I una última curiositat, fins aquest any mai cap jugador del futbol espanyol que no fos del Barça o el Madrid havia aconseguit marcar un hat-trick a les tres grans competicions, diguem, Copa, Lliga i Champions. Estem parlant de jugadors top com Cristiano, Messi, Raúl, Rivaldo, Benzema. Doncs Ben Yedder ha entrat en aquest grup selecte, és el primer jugador que no pertany al Barça o al Madrid que marca un hat-trick a les tres grans competicions. Ho va fer a la Champions contra el Maribor, aquest partit que dèiem, contra el Formentera a la Copa l'any passat, i a Noeta contra la Real Societat.
És a dir, amb temporades diferents, eh?
En temporades diferents.
Però, home, però és molt complicat.
És complicat, és complicat. I el veurem doncs aquest dimarts contra
l'Esparta,
i a veure si pot acabar com un dels màxims golejadors de la competició.
Molt bé, doncs Ben Yedder, apuntem com sempre el seu nom aquí al We Are The Champions. Gràcies, Jaume.
A reveure.